Some people spend their time just running around in circles, always chasing some exotic bird. I és temps ara per a parlar de música amb la nostra col·laboradora Isabel Ferrera, musicant. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui marcats per l'actualitat, perquè avui és dia de tornar a les aules. Hem dit que el gros de l'alumnat de la Comunitat Valenciana torna avui, encara que alguns ja ho feren la setmana passada, fa uns dies, però ens fa preguntar-nos, des de la musicologia, es recomana la música en l'educació?
Sí, malament mos aniria si no ho recomanàrem, no? Òbviament cal reivindicar el poder que pot tindre la música en l'educació, sí, tant directa o indirectament, i més bon dia, no?, que podem trobar multitud de metodologies que ens permeten acostar-se a l'aprenentatge, sí, musical de diferents maneres, molt variades.
Molt bé, però i per què es qüestiona, i en els darrers anys a més ha sigut també tema de portada i tema d'anàlisi de comentari, per què es qüestiona l'ensenyament musical?
Jo diria que hi ha com socialment un discurs ambivalent, no? Contínuament trobem multitud d'articles als diaris que parlen dels beneficis de la música per a l'educació integral dels xiquets, els avantatges per augmentar la intel·ligència si s'estudia música, com ens farà progressar fins i tot en el rendiment esportiu. I diria que a determinades edats, socialment, estudiar música encara, sí, guarda un cert prestigi social. Però a l'hora de la veritat, si ens donaren a elegir, com a pares o com a persones que hem d'orientar, no sé si la música estaria entre les coses més desitjables que voldrien, yeah, que estudiaren els nostres fills. I és un fenomen que no només se percep, no?, des del professorat o des de la gent així més professional, sinó que els propis alumnes ja tenen ixa percepció. I més encara quan parles amb ells, no?, que diuen que dins de la mateixa música n'hi ha també molts criteris interns de valor, no? No és el mateix, sí, ser músic teòric que, yeah, pràctic, ser director que instrumentista, dedicar-se a la música clàssica o un altre tipus de ja, músiques. Ja. I fins i tot hi ha alguns instruments com el piano o com el violí que tenen una certa aura, no?, de més importància. I costa molt canviar aquestes dinàmiques.
És curiós, eh? És curiós, perquè moltes vegades les mares, els pares, sí que tenim inquietud quan són bebès de posar-los música de més majors, que la música els pot ajudar a ser més creatius i tot allò, però pensem que hi ha altres facetes més importants després.
Sí, un poc passa en totes les matèries, en tots els temes així d'humanitats que han sucumbit, no?, baix del poder de les ciències, perquè socialment han acumulat com més poder, no? I també és un clàssic que fem sempre els que ens dediquem a això, no?, de defendre les humanitats davant d'esta llau de, sí, de discursos, de virtuts que tenen les ciències més pràctiques. Pel que afecta a la música no és res nou, eh? No ens hem inventat res, la discussió ja la trobem en l'antiguitat, perquè els filòsofs debatien si els homes lliures havien d'estudiar música o això seria perniciós per a ells, no? Perquè sempre la música està, sí, a mig camí, no?, entre allò que ens fa gaudir del cos, no?, i allò que ens fa ser més centrats.
Yeah.
De tota manera, jo crec que en el fons de la qüestió el tema no és si estudiem música o humanitat, sinó per a què fem servir este coneixement, no? Ja parlàvem en alguns, mm-hmm, programes anteriors de la persona que aconsegueix, si és que s'aconsegueix algun dia saber si posem certa música, quina emoció ens desperta, això, sí, pot tindre molt de poder.
I Isabel, hi ha hagut algun moment en què l'estudi musical ha estat en primera fila? Fem un poquet mirada enrere, fem història també.
Sí, a l'edat mitjana, sí, ara ho explicaré, però primer hem de fer com dues distincions, perquè a vegades, val, pensem la música com una entitat que s'ha mogut al llarg de la història de la mateixa forma i no és així. Ja des de l'antiguitat, pel que fa a l'ensenyament i la professió de músic, hi ha una diferència clara entre el músic teòric, que és aquell que estudia què és la música i quina és la música, sí, més desitjable per a la societat, i el músic pràctic, que és aquell que toca i ja està, no fa res més. Ja podeu suposar quin tenia més prestigi. El músic teòric tenia molt més prestigi que el músic pràctic. I la segona distinció important és que a l'edat mitjana allò que enteníem per música era molt diferent del que entenem ara. Els monestirs a l'edat mitjana, uh-huh, estudiaven allò que s'anomenava el trivi i el quadrivi, que igual sí que a la gent li sona més d'oïda, i junts formaven el trivi i el quadrivi, que feien les set arts liberals, que eren les que estaven basades en les habilitats de pensament, que eren diferents de les que estaven, sí, basades en les habilitats pràctiques, no? com la medicina o l'arquitectura. El quadrivi consistia en estudiar aritmètica, geometria, música i astronomia. i això complementava el treball que es feia en el trivi, que consistia en gramàtica, lògica i retòrica. Dins del quadrivi, la música era l'estudi de les proporcions matemàtiques que hi havia entre les notes, les vibracions, per què succeïa això, i com podíem aplicar això a la composició, sempre en relació a Déu, perquè no hem d'oblidar que estem en l'edat mitjana. Sí. Però per això s'estudiava amb altres fenòmens que avui considerem part de les matemàtiques o de la física.
I vols dir que el músic pràctic no aprenia tot això?
No, res, pel que sabem avui en dia. Mentre que el músic teòric pertanyia a les classes benestants, perquè sabia de lletra, el músic pràctic a l'escala social estava en les estrades més baixes perquè es pensava que la pràctica musical no era digna, no? d'un home lliure perquè era manual, no era una habilitat de pensament. És aquesta diferència que comentàvem abans entre ment i cos que encara ens arriba a nosaltres.
Sí.
Fins i tot va haver un senyor que es diu Guido d'Arezzo, que és el que va inventar les nostres notes, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, aquest sistema, que aquest sistema se l'ha inventat justament perquè els cantors de les esglésies no sabien llegir, aleshores aprenien per imitació. I es va inventar un sistema, que era este, per a intentar que aquests cantors aprenen a llegir música.
Ja, però sí que hi ha hagut algun moment en què els intèrprets han gaudit de prestigi social.
Sí, des de l'edat mitjana la cosa va anar millorant, sobretot a partir del segle XIX, perquè el segle XIX, el romanticisme, va pensar que la música, com no era alguna cosa física, com la pintura o l'escultura, era una cosa abstracta, que no podies tocar, era la més elevada de les arts. I a més va coincidir en un moment en què es va començar a crear tot el que entenem com a societat de l'espectacle, i aleshores el músic pràctic, com a artista, guanya molt de prestigi, no? Perquè és capaç de fer espectacle, d'improvisar coses molt complexes, i la gent s'ho passava bé escoltant-los, com va ser el cas de Liszt o de Beethoven.
I avui en dia, Isabel, sí que tenim confirmats els beneficis d'estudiar música.
Sí, de fet, en la mateixa època de què estàvem parlant, allò al segle XIX, els intel·lectuals i els dirigents se n'adonen que mitjançant la música és fàcil transmetre uns coneixements, com diem, de lletra, no? A gent que en principi era analfabeta, treballadors de fàbrica, treballadors del camp, i també ajudava a organitzar-se en les coses així més de la vida moderna, que diríem ara, com ara el treball, de tindre un horari, de seguir una disciplina. Aleshores és el moment en què comencen a nàixer i a proliferar els cors i les primeres bandes de música. Això és una obra molt famosa que tot el món que ha tocat en bandes haurà tocat moltes vegades, més en el passat, ara ja s'ha passat com un poc de moda.
Sí.
Perquè l'expansió de les bandes estava molt lligada a la idea que hi havia una música elevada, a la qual els mortals, músics, així no podíem accedir, però que a través d'aquestes obres i de tocar aquestes coses podia ser útil per a educar a la població. I això és una idea tan bonica com perillosa.
Ja.
Per enllaçar un poc en la temàtica de la setmana passada de músiques i dictadures, bona part de l'educació en el temps lliure de les joventuts hitlerianes passava per fer música, tant en cors com en conjunts.
I esta que està sonant, esta música ja la vam escoltar de fet la setmana passada, Isabel? Sí,
perquè també enllaçant amb la temàtica de la setmana passada, el seu creador, Karl Orff, que és el compositor d'esta música, que és el Carmina Burana, va ser aquell que es va inventar allò que coneixem com l'instrumental Orff, que és tot aquell que utilitzem en les escoles, no? Aquells xilòfons, panderetes, bueno, xicoteta percussió, i és el que va introduir la flauta dolça, perquè era un instrument molt barat, molt fàcil de transportar i relativament fàcil d'aprendre en comparació amb altres.
És la música, no? Que ha ajudat molt al fet que moltes persones puguen tocar un instrument, però tu li veus una pega, no? Podem dir d'alguna manera.
Sí, jo crec que per massa ús, s'ha acabat com per abús, entre comentes, s'ha acabat igual com desvirtuant un poquet, no?, la funció principal, que igual era per a més menuts, i un poc li ha tret com el poder este transgressor que té la música, sobretot ja quan arribes a nivell adolescents en amunt. I això crec que també és un tema que els ha passat a algunes agrupacions, com els cors.
Ja. Sí, fa poc llegíem en les xarxes un cert revolt per la pel·lícula Futbolíssimo. Escoltem el tràiler.
Hola, me llamo Paquete. Y soy especialista en penaltis.
Sí.
En fallar penaltis.
El Sotoalto va el penúltimo en la liga. En cuanto el equipo baje, debemos destinar los recursos a actividades más provechosas.
¿Cómo qué?
Como un coro.
¿Un coro?
Os presento a Elena.
Sé que acabo de llegar, pero quiero que...
Sí, yo no he visto la película, pero es muy curioso, ¿no?, que es contrapose el fútbol y el coro, que ningú vulgui formar part del cor. Yeah. Però segurament, a diferència de l'esport, la música sí que ha quedat com un reducte marginal. I en to humanístic hi ha... Bueno, corren notícies per la xarxa, aquells que ens dediquem, que les va llegint, no? N'hi havia una notícia en el Mundo Today que posava maltratar al professor de música refuerza l'autoestima de los niños. Quan diuen que és l'últim mono, el guapocat, que és fàcil prendre el pèl i que ha arribat allí perquè no ha pogut ser un gran intèrpret o un gran director. I és un clàssic que també reprodueixen les pel·lícules, no?, que fan referència de música i educació.
Ja sóc que sona ara mateixa, molts oients ja l'hauran també identificat, és la música de la pel·lícula Los niños del coro, veritat?
Sí, perquè a més de la imatge que comentàvem del professor de música, és un bon exemple que per Jonga, una altra idea molt lligada a música i educació, no és? És la idea de que la música té un poder redemptor, no? Sobre les persones. Sí, això és un clàssic, la primavera d'Antonio Vivaldi, perquè històricament en Occident el fet d'estudiar música ha estat molt lligat a la caritat, no? Estudiaven música aquells que no estaven capacitats físicament o intel·lectualment o per motius econòmics per a altres professions. I aquesta idea és la que hi ha segurament darrere de la paraula conservatori, no? Perquè conservatori ve de conservar, I en principi es diu que això, no?, que hi havia algunes d'aquestes institucions on hi havia de caràcter benèfic que eren creades per a preservar, per a conservar i educar els infants orfes. Algunes d'estes, com l'Hospedale de la Pietà a Venècia, que era on treballava Antonio Vivaldi, van assolir una importància i un prestigi sense precedents en educació musical.
Curiós, el que aprenem cada dilluns amb Isabel. I podem dir que està comprovat que la música nodreix o que desenvolupa d'alguna manera la intel·ligència?
Sabem que ens millora, n'hi ha infinitat d'estudis, però no sabem molt bé com ho fa.
Ja.
També hi ha estudis que diuen que no, eh? Vull dir que això hi ha com un debat. És això, no? Tampoc sabem que ens millora exactament, ni està provat que algunes músiques ens milloren més que algunes altres, malgrat que sí que hi ha com un pes social, no?, de que la música clàssica, el que en diem clàssica, millora més que les altres. Jo el que crec que sí que és important remarcar és que si continuem pensant que estudiar música i humanitat en general, crec que també és aplicable, com un complement idealista, no?, de l'esperit, com una cosa culta, desvinculada de la realitat i com artísticament elevada, en realitat l'estem condemnant, no? Perquè gastar el temps en estudiar això serà una cosa que podran fer només alguns pocs. Aleshores, jo crec que és millor pensar-la com una cosa social del dia a dia que ens pot fer créixer individualment i també col·lectivament.
Ben interessant aquesta reflexió, Isabel. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un autèntic plaer. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent.
Adéu.